Molt bona tarda, senyores i senyors. Bon any també 2020. Estem amb una nova edició del Converses, com sempre, al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Aquest primer programa, el primer Converses de l'any, en companyia de Leandro Lamor, de l'Agència EFE Catalunya. Molt bona tarda, Leandro.
Hola, bona tarda.
La Iva Anguera, de l'Independiente. Bona tarda, Iva, benvinguda també.
Hola, bona tarda.
I amb nosaltres també el Juan Carlos Valero, d'ABC Catalunya. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
Bon any a tots i també bon any a la convidada d'avui, la senyora Lorena Roldán. Senyora Roldán, bona tarda.
Doncs bona tarda i bon any.
Ella és portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya i també, podríem dir, la màxima responsable del Partit Taronja Catalunya a hores d'ara. Molt bé, comencem any amb temes, podria dir, de l'any passat pràcticament, política, justícia, el president Torra, doncs ahir vam conèixer doncs, que el senyor Torra queda inhabilitat com a diputat, no pas com a president de la Generalitat. Vam tenir una declaració institucional del president Torra, doncs dient pràcticament el que hem conegut les últimes setmanes, que ell continua el seu càrrec, que només el pot fer fora al Parlament de Catalunya. Crec que vostè té una opinió bastant diferent del que diu la Junta Electoral i pensa que el senyor Torra hauria d'estar ja fora de la circulació, veritat?
Bueno, no, al final la meva opinió coincideix plenament amb la de la Junta Electoral i sobretot amb la del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Bé, la Junta Electoral, i perdoni, diu que al final qui ha de posar i treure el president de la Generalitat és el Parlament de Catalunya. Això diu la resolució de la Junta.
Jo crec que tothom sap per què estem en aquesta circumstància i no és una altra que la desobediència reconeguda, a més, del senyor Torra. Vull recordar doncs, que en període electoral el senyor Torra va insistir doncs, en tenir els balcons dels edificis públics doncs, plens de pancartes, de llaços, fins i tot hi havia cartells amb les cares dels candidats. Vull dir, això seria impensable. Algú s'imagina que nosaltres a la Junta d'Andalusia aprofitéssim en ple període electoral per posar cares de la senyora Arrimadas? Això no es pot fer. Nosaltres, aquest és el problema. Nosaltres vam advertir el senyor Torra en aquell moment, no ens va fer cas, fins i tot ell va treure pit d'aquella desobediència, ho vam posar en coneixement de la Junta Electoral, després com continuava aquesta desobediència vam anar a la Fiscalia i finalment tot això va acabar amb un judici per part del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya on el propi senyor Torra, recordem, que es va declarar culpable i fins i tot doncs, amb mofa inclosa, recordem d'aquells acudits una mica de mal gust del senyor Torra. Tot això ha acabat amb una sentència condemnatòria, que crec que el senyor Torra doncs, no li ha agafat per sorpresa, perquè insisteixo que ell es va declarar culpable i va treure pit d'aquella desobediència, i això porta aparellades unes conseqüències. El senyor Torra ara mateix està condemnat a 18 mesos d'inhabilitació i la Junta Electoral Central ha aplicat la llei electoral, perquè el senyor Torra és un càrrec electe, i ha dit, escolti, aquest senyor ja no té els requisits necessaris per poder ser diputat del Parlament de Catalunya. Per tant, ell ha perdut la seva condició com a diputat del Parlament. I això què vol dir? Doncs vol dir que no pot ser president de la Generalitat. Vol dir que el senyor Torra a dia d'avui és expresident de la Generalitat, perquè, per si els oients no ho saben, el nostre Estatut d'Autonomia contempla que per ser president de la Generalitat has de ser diputat al Parlament. I el senyor Torra ja no és diputat. Què és el que ha dit la Junta Electoral? Ha dit, bueno, en tot cas, que sigui el Parlament que ho decideixi. Però el Parlament no decideix en base a criteris arbitraris, sinó que el Parlament el que ha de fer és aplicar la llei. Insisteixo que el propi Estatut d'Autonomia, que diguéssim és la llei sagrada aquí a Catalunya, tot i que alguns doncs, la maltracten, com els partits independentistes en els darrers anys, però ho diu molt clarament. O sigui, el president es tria d'entre els diputats del Parlament. Insisteixo, el senyor Torra ha comès un delicte que és el de desobediència, que és considerat un delicte contra l'administració pública i, per tant, ja no pot ser diputat i no pot ser president. Jo crec...
Ha perdut la condició de president...
Correcte, ha perdut la seva acta com a diputat i, per tant, com que no és diputat, automàticament ja no pot ser president. Això el senyor Torra, quan ho vulgui entendre, doncs ens anirà millor a tots.
O el president del Parlament, poder, no? Que és el que tindria que començar a posar en marxa els arguments...
Els mecanismes necessaris. Ells s'agafen a que aquesta sentència doncs, no és ferma perquè hi caben recursos, això és veritat.
Queden recursos al Suprem encara.
Correcte, però és que vull recordar que la llei electoral, que insisteixo, és la que aplica perquè el senyor Torra és un càrrec electe o era un càrrec electe fins ara, doncs parla precisament del cas de la sentència no ferma. Diu, persones condemnades per delictes contra l'administració pública, com és el delicte de desobediència, en condemna, tot i que no sigui ferma, que portin aparellada una condemna d'inhabilitació, com és el cas, no poden continuar exercint el seu càrrec electe. Jo, això, a més, aquesta reforma, que vull recordar que la va impulsar el Partit Socialista, tot i que al Partit Socialista sembla que no li agrada, però això és una reforma del 2011 del Zapatero, al Partit Socialista, es va pensar precisament per protegir el propi sistema democràtic. És a dir, hi ha un descrèdit en la població, i no m'estranya, envers els polítics. Per què? Perquè fins al moment hi havia càrrecs electes que havien comès un delicte i que continuaven ocupant el seu càrrec i cobrant un sou públic. Per tant, es va fer aquesta reforma, que precisament és una manera de preservar el propi sistema i de no tenir a persones que han comès delictes doncs cobrant un sou públic. Jo crec que un càrrec electe ha de donar exemple a la resta de la societat, i més encara quan parlem d'una persona, d'un senyor com el senyor Torra, que és o era ni més ni menys que el president de la Generalitat. Escolti, crec que si algú ha de donar exemple aquí a Catalunya hauria de ser ell.
Però no ho farà pas.
I està aquí agafant-se a un càrrec que a més a més mai va voler.
Hauria de ser el senyor Torrent, el lletrat major de la cambra, que comencés a donar que passos en aquesta línia o què?
Nosaltres ja ho hem demanat, i de fet jo crec que l'altre dia, el dissabte, ja li vam dir al senyor Torra, doncs jo ja el vaig anomenar pel seu nom, que és el d'expresident, el seu càrrec ara mateix a dia d'avui. Això ho pot estirar tota aquesta història el senyor Torra o el senyor Torrent, en qualsevol cas, tot el que vulguin, però al final això acabarà com acabarà, i per molt que ara vulgui aferrar-se a un càrrec que crec que fins i tot mai no va voler, perquè crec que tots recordem el senyor Torra dient que ell no havia vingut aquí a gestionar una comunitat autònoma, i ella a més doncs sempre s'ha dedicat a defensar només els interessos d'una part de Catalunya. Per tant, és un càrrec que sempre li ha anat gran. Jo crec que ha estat inhabilitat des del primer dia per ser president de la Generalitat. En aquell moment era una inhabilitació moral, per dir-ho d'alguna manera, i ara és una inhabilitació judicial que acabarà així. Acabarà amb la inhabilitació per sentència ferma, m'atreveixo a dir, perquè crec que el cas és clar, i tothom va veure la desobediència.
La culpable ell mateix, vull dir que...
Evidentment, i jo sempre li dic al senyor Torra, escolti, si vol posar llaços, doncs posi'ls al balcó de casa seva, però no al balcó de tots els catalans, perquè això és un delicte.
Molt bé. Iva, volies preguntar també, no?
Sí.
Sobre això,
seguint amb aquesta línia argumental, en tot cas, vostè veu capaços a Junts per Catalunya i Esquerra de mantenir la seva aliança electoral, o creu que anirem a eleccions a Catalunya? I en aquest cas, està preparat Ciutadans, després d'un cicle electoral que ha sigut especialment advers pel seu partit, per afrontar unes eleccions a Catalunya?
És cert que és un escenari molt incert, que nosaltres doncs, jo vull recordar que a l'estiu nosaltres ja preveiem unes eleccions doncs, abans de temps, i de fet doncs, vam fer tots els passos per tenir la candidatura preparada. Jo mateixa doncs, em vaig sotmetre a unes primàries, i des d'aquí també doncs, vull agrair a la militància el suport que em va donar al seu moment, i des d'aleshores, des de finals de juliol, que estem preparats per si es dona aquest escenari, perquè aquí a Catalunya doncs passa de tot, i potser ens trobem doncs d'aquí uns dies amb una convocatòria anticipada d'eleccions. Nosaltres estem preparats, és cert doncs que en aquest darrer període electoral doncs han estat moments difícils per Ciutadans, però crec que hem demostrat aquí a Catalunya que tenim equip, que tenim projecte, que estem pensant en la Catalunya real, que hem impulsat doncs diversos plens monogràfics per parlar precisament doncs de la recuperació de la convivència a Catalunya, per prioritzar l'agenda social, per parlar d'aquests problemes de la Catalunya real. Fins i tot vam instar una moció de censura en els dies més negres que hem patit aquí a Catalunya en els darrers temps. Crec que hem demostrat sobradament que, insisteixo, que tenim equip, que tenim projecte, i que som els únics ara mateix que estem donant veu als constitucionalistes a Catalunya. El senyor Sánchez ja hem vist com els hi ha donat l'esquena juntament amb el senyor Iceta, i per tant crec que tenim una funció molt important, i si hi ha aquestes eleccions, doncs nosaltres hem fet els deures i estarem preparats per afrontar-les doncs de la millor manera possible.
Vinga, Leandro.
I de cara a afrontar aquestes possibles eleccions, estarien oberts a la proposta que fa el PP de Catalunya Suma? Creus que en aquest moment hi ha bases per poder parlar de manera seriosa?
Han insistit molt des del Partit Popular, fins i tot no només a nivell de Catalunya, sinó es parlava del famós Espanya Suma, tot i que això al final no es va materialitzar en res, perquè no hi havia una proposta. Hi havia molt de soroll al voltant d'això, però no hi havia una proposta concreta, i fins i tot hi havia líders doncs, territorials que no volien ni sentir-ne parlar, com en el cas de Galícia. Nosaltres aquí hem proposat un pacte per Catalunya. Crec que ara mateix, en el moment en el que estem, és prioritari resoldre la situació que estem vivint cada ple a Catalunya. És que cada ple al Parlament de Catalunya els partits independentistes ens porten una proposta, una moció, una proposició de llei que va en contra del Tribunal Constitucional, doncs que parla del famós dret d'autodeterminació que el Tribunal Constitucional ja ha dit doncs que no li correspon a Catalunya, porten propostes per fer fora la Guàrdia Civil de Catalunya, com l'altre dia també vam veure doncs, una sèrie aquí de barbaritats, com que el Parlament no està sotmès a la justícia, no? Aquestes coses que ells venen, i nosaltres creiem que és prioritari frenar tot això, perquè tenim un Parlament que no legisla, tenim un Parlament que no es preocupa dels temes importants. Quins són els temes importants a Catalunya? Doncs tots aquells que van al voltant d'aquests indicadors socials alarmants que estem coneixent darrerament. Tenim les llistes d'espera de sanitat, les pitjors de tot l'Estat. Tenim la pobresa infantil que ha augmentat a Catalunya. Tenim el 41% de tots dels alumnes de tot l'Estat que estudien en barracons estan aquí a Catalunya, o sigui, la comunitat autònoma amb més barracons. Això és el que importa i nosaltres el que volem és impulsar precisament un pacte d'activitat parlamentària entre els constitucionalistes en el qual nosaltres doncs, hem fixat una sèrie de punts que creiem que són urgents, que parlen, per exemple, doncs, com això, de l'educació, que parlen de l'agenda social, que parlen, per exemple, del respecte a la Constitució, que jo crec que això és un bàsic en democràcia, però que aquí a Catalunya doncs, sembla que no és així. I hem proposat aquest pacte tant al Partit Popular com al Partit Socialista. Veurem què passa amb el Partit Socialista, perquè la veritat és que el senyor Iceta doncs, un dia s'aixeca constitucionalista i a l'altre li dona per fer recompte de nacions. Li haurem de preguntar, però nosaltres estem ara mateix doncs, centrats precisament en aquest pacte per Catalunya, en aquesta activitat parlamentària, en poder posar en el centre de la política aquelles qüestions que creiem que són rellevants i no tant pensant potser en aquestes coalicions o plataformes o no sé com dir-li de manera electoral. I nosaltres li hem dit al Partit Popular, escolti, ja haurà temps de parlar de sumes o de no sumes, crec que ara l'important és això i sobretot que no estiguin pensant tant en els propis interessos o en els resultats futurs electorals, sinó que pensem en el dia d'avui, perquè és molt preocupant el que està passant aquí a Catalunya i perquè a mi em fa molta por que en el proper ple doncs, ens podem trobar amb la situació que ens vam trobar amb el 6 i el 7 de setembre, perquè sincerament, per exemple, el que vam viure dissabte passat amb aquest ple d'urgència convocat així, saltant el reglament, doncs a mi em va recordar moltíssim aquells dies tan tristos a Catalunya.
Sí, que avui no està sobre la taula aquest tema.
A dia d'avui nosaltres la prioritat, insisteixo, que és aquest pacte per Catalunya, que de fet doncs, ja vam iniciar les negociacions, que ens vam emplaçar a una propera trobada després de les festes, així que segurament doncs, en aquests
ja trobada,
dies...
Ja trobada? Pacta,
no, encara no. Ho vam deixar i com que han estat uns dies intensos políticament parlant perquè teníem doncs, tot el tema de la investidura i encara estem pendents de la formació de govern, però segurament que en els propers dies ens posarem en contacte i intentarem doncs, fer aquesta reunió, que seria ja una reunió de treball per començar a desenvolupar aquests punts que, insisteixo, doncs, parlen d'educació, parlen de temes socials, mitjans de comunicació...
PSC també o només amb el...
Bueno, jo vaig parlar amb el senyor Iceta i potser ara doncs, aquesta pregunta li han de fer al senyor Iceta, que és el que sembla que s'ha mogut de posició i que bueno, el Partit Socialista tothom ha vist com està negociant o com ha negociat un acord amb Esquerra Republicana doncs, on es diuen coses molt greus. Es parla de conflicte polític entre Catalunya i Espanya, es parla fins i tot d'una mesa bilateral doncs, al mateix nivell als dos governs, es parla d'una consulta per parlar del dret d'autodeterminació, perquè això és el que vol Esquerra Republicana i el senyor Iceta li ha donat suport a això. Per tant, aquesta pregunta potser li han de fer al senyor Iceta si pensa donar recolzament.
L'ha trucat vostè al senyor Iceta o no?
Doncs en aquests dies no. Vam parlar abans de festes.
El trucarà?
Sí, el trucaré, evidentment que sí. Jo la veritat és que quan em poso una cosa al cap la intento fins al darrer moment, com vaig fer amb la moció de censura, i a veure què passa.
Molt bé. Valero, ara sí.
Sí, vostè creu que precisament per aquest pacte que els socialistes han promogut amb un actiu Iceta, com vostè ara estava comentant, de cara a ser una mica pont amb els independentistes, això li pot donar rèdits electorals. Recordem als que ens escolten que Ciutadans en aquests moments és el partit de l'oposició, té una representació important i a les darreres eleccions generals doncs ha tingut doncs una minva important de vots. Vostè creu que aquesta deriva, diguéssim, aquest canvi del PSC que pacta la Diputació de Barcelona amb Junts per Catalunya, que ara està fent de mamporrero i zeta en el pacte d'Esquerra Republicana amb el PSOE, obre una finestra d'oportunitat per vostès afiançar-se com a líders de l'oposició a Catalunya, com a mínim,
i pescar vots?
Sí, a veure, el tema de tot això, i és una cosa que nosaltres en aquests dies li hem preguntat al Partit Socialista i en concret al senyor Iceta, és el temor que tenim de què han estat negociant en aquestes reunions que han fet 10 o 12, jo he perdut el compte realment, en aquestes reunions del Partit Socialista amb Esquerra Republicana, han parlat únicament de la investidura de Pedro Sánchez? Un pot pensar que no, perquè són massa reunions. Jo crec que han parlat també d'un possible tripartit aquí a Catalunya, un govern format per el PSC, Esquerra Republicana i els Comuns. I a mi això em fa moltíssima por, perquè de nou és donar ales a l'independentisme i de nou és doncs, cedir entre aquestes pretensions que té l'independentisme i que té Esquerra Republicana en concret. Esquerra Republicana té un objectiu, i l'objectiu d'Esquerra Republicana és que Catalunya deixi de formar part de la resta d'Espanya. És les seves intencions són aquestes des del primer dia, no les han abandonat, ja hem vist que és el que han negociat aquests dies amb Pedro Sánchez. No han negociat millores per la sanitat, no han negociat infraestructures, no han negociat res que pugui repercutir a la butxaca, per exemple, dels catalans, no. Han negociat privilegis per ells mateixos, han negociat aquesta consulta, impunitat pel senyor Junqueras, coses que a ells els interessen, que van sempre encaminades al mateix, que Catalunya deixi de formar part de la resta d'Espanya. I, per tant, a mi em fa por que hi hagi aquestes intencions de fer un tripartit per part del Partit Socialista amb Esquerra Republicana i amb els Comuns. I crec que el senyor Iceta hauria d'explicar als seus votants si té pensat o no governar amb aquests senyors, perquè vull recordar com aquests senyors s'han dedicat a maltractar, entre cometes, els catalans constitucionalistes. Hem vist com, per exemple, alcaldes d'Esquerra Republicana ens declaraven persones no grates. Hem vist, per exemple, a Torroella de Montgrí, malauradament, com es va agredir a un regidor de Ciutadans i com l'alcalde d'Esquerra Republicana treia pit d'aquesta violència que va patir el nostre regidor. Això és una autèntica vergonya, i amb aquestes persones no es pot pactar absolutament res. Amb persones que no condemnen la violència no es pot pactar, no es pot governar. Però jo molt em temo que el senyor Iceta doncs, té això al cap, i aquest és el problema que nosaltres veiem. Per tant, nosaltres intentarem per totes les maneres doncs, explicar la realitat del que està passant aquí, que la gent doncs, vegi quins són els socis que li agraden al Partit Socialista, i veurem què passa, si això passa factura o no doncs, en les properes o futures eleccions catalanes. Però jo estic convençuda que hi ha moltíssims votants del Partit Socialista, gent moderada, que no li agrada el que està passant a Catalunya, que no li agrada que cremin contenedors, que es facin crides a la gent per sortir al carrer a tallar carreteres. No li agrada tot això que està veient, i que volen buscar una solució. I la solució passa, sí o sí, per posar damunt de la taula allò que ens uneix, per treballar en aquells problemes, insisteixo, del dia a dia dels catalans, de la Catalunya real, i deixar enrere ja d'una vegada per totes aquesta etapa negra del procés que no ens ha portat res bo als catalans.
Molt bé, Iva.
Sí, ara en l'última intervenció ha estat vostè molt, molt crític, especialment amb els socialistes catalans, també Pedro Sánchez. Veu vostè Ciutadans en els propers mesos, potser anys, recuperant el paper de partit de centre que podia pactar tant amb el PSOE com el PP? Ho dic perquè vostès havien estat governant paral·lelament en comunitats autònomes amb els dos partits, ara només governen amb el PP en comunitats autònomes i alguns ajuntaments. Creu que Ciutadans pot recuperar aquest paper, o que el PSOE seria un soci viable per Ciutadans en el futur?
De fet, nosaltres sempre ens hem mantingut al centre. Sí que és cert que ara ens diuen, ai, tornaran al centre. No, és que no hem marxat mai del centre. I jo crec que la prova evident doncs, és precisament aquests pactes que nosaltres doncs, hem aconseguit pactar a esquerra i a dreta amb el Partit Popular, doncs, posant damunt de la taula unes mesures que nosaltres creiem que eren importants i que eren les que necessitàvem en aquell moment, i això ho vam fer, per exemple, amb el Partit Popular del senyor Rajoy, però també en aquell moment vam ser capaços d'oferir un acord al senyor Pedro Sánchez, que vull recordar que a més hi havia pràcticament 100 mesures que eren les mateixes. Vull dir, nosaltres sempre hem estat un partit de centre, de fet ara és cert que governem doncs, en algunes comunitats autònomes amb el Partit Popular, però també tenim pactes amb els socialistes, com per exemple és el cas de Castella-La Manxa. Vull dir, nosaltres sempre hem estat capaços de dialogar. Crec que si hi ha un partit que es pot dir el partit de la suma, som nosaltres, i això a vegades fins i tot no s'ha acabat d'entendre i ens ha penalitzat moltíssim, i jo no sé si té a veure doncs, amb aquests resultats del darrer cicle electoral o no, però sí que és cert que fins i tot no, se'ns deia és que han pactat a Andalusia amb el Partit Socialista i a Madrid amb el Partit Popular. Escolti, és que això és un partit de centre, un partit que al final el que pensa és en propostes que són bones pels ciutadans i no li importa amb qui pugui anar de la mà per complir aquestes propostes, evidentment constitucionalistes amb un respecte bàsic, perquè avui en dia doncs, això també s'ha d'especificar, i nosaltres estem aquí i no hem marxat d'aquí. Jo crec que aquests dies precisament s'ha pogut demostrar quan l'única formació que ha estat capaç de donar una alternativa a aquest govern de vergonya del senyor Sánchez amb populistes i nacionalistes ha estat Ciutadans, l'única persona que ha dit, escolta, què tenim? Tenim 10 diputats per una banda, tenim els diputats també del Partit Popular, intentem una via alternativa, la via dels 221 escons, i la senyora Arrimadas va anar a reunir-se amb el Pedro Sánchez per explicar-li aquesta via, una via per donar estabilitat, per donar doncs, seguretat a la legislatura, i no el que tenim ara, perquè ara mateix tenim un govern del Partit Popular amb Podemos que depèn dels nacionalistes, perquè Podemos i el Partit Socialista, que he dit Popular abans, sí. Partit Socialista, perdó, sumen 155 escons. Amb això no aproven absolutament res, i per tant vol dir que cada vegada que aquest govern vulgui aprovar una mesura ha d'anar sí o sí a picar la porta dels nacionalistes, a picar la porta del PNB i a picar la porta d'Esquerra Republicana, i això, aquest suport no li sortirà gratis al senyor Sánchez. I per tant, aquí tenim un problema, perquè ja hem vist com cedia per la investidura i haurem de veure altres sessions segurament vergonyoses. Nosaltres, evidentment, tenim una missió importantíssima, la de donar doncs, aquest sentit al centre, aquest que ho hem aconseguit en aquests dies, i evidentment ara doncs, tenim per davant doncs, la feina complicada, evidentment, doncs, de controlar aquests possibles abusos del senyor Sánchez, perquè jo molt em temo que aquests acords que hem vist amb el Partit Nacionalista Basc i amb Esquerra Republicana, doncs, només són la punta de l'iceberg.
Hi ha feina i també podies...
Sí, anant a l'altre extrem, creu que els hi ha passat factura també als pactes amb recolzament de Vox a Andalusia o a la comunitat i a l'Ajuntament de Madrid?
Jo vull recordar que nosaltres tenim governs amb el Partit Popular, són governs a dos on només hi ha aquestes dues formacions, i el que hem fet, per exemple, amb el cas d'Andalusia, vam presentar uns pressupostos. Insisteixo que nosaltres el que volem és doncs, que el major nombre de mesures que nosaltres portem al nostre programa es pugui incorporar doncs, en aquest cas en els pressupostos, perquè creiem que són bones pels ciutadans, i les presentem a la resta de formacions. Si les restes de formacions les veuen bones com nosaltres i volen donar un recolzament, que el donguin. Vull dir, és que aquí no podem fer absolutament res, però nosaltres els governs estem amb el Partit Popular, no tenim cap tripartit estrany amb Vox, ni molt menys. Vull dir, hi ha moltes coses que ens separen de Vox, jo crec que ells són ultraconservadors, com han demostrat, nosaltres som un partit liberal i tenim moltíssimes diferències, però sí que vull remarcar això, nosaltres tenim acords de govern amb el Partit Popular, i sí que és cert que expliquen les nostres mesures i després els partits doncs, actuen en conseqüència si els agraden o no els agraden.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE Catalunya i Andorra, com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona, avui amb el Leandro Lamor, la Ibanguera, el Juan Carlos Valero, la protagonista, la senyora Lorena Roldán, que és la portaveu de Ciutadans al Parlament de Catalunya. Vostè parlava de la importància de Ciutadans i les ganes que té Ciutadans de tornar a ser protagonista de la vida política tant a Catalunya com a la resta d'Espanya. Van poder ser vostès quan el senyor Pedro Sánchez, bueno, jo no sé si els va estendre la mà o no els va estendre la mà per a fer possible la governabilitat d'Espanya ja fa un bon temps. Vull dir, d'aquells polvos, estos lodos, senyora Roldán, d'aquells no sé quants diputats del Congrés, els 10 que hi ha ara, doncs algun mea culpa hi ha d'haver, no?
No, i l'hem fet, eh? Vull dir, jo crec que ara intentar aquí justificar un resultat que és evident que no és bo, crec que això no ens porta a cap lloc, i a més crec que ho hem pagat amb el preu més alt, que és perdre doncs, el nostre president, el senyor Rivera, president i candidat i líder fins al moment del partit, que el dia següent doncs va sortir va i va plegar i va dimitir, que això és una cosa que no estem acostumats en aquest país. Això l'honra, jo crec que ens va donar a tots un exemple i crec que tothom que el coneix doncs, sap o podia preveure aquesta situació, perquè ell sí que és molt fidel als seus valors i doncs no ens ha sorprès a ninguna de nosaltres, a cap de nosaltres. Però sí que és cert que potser ens vam equivocar, jo no dic que no, i segurament, insisteixo, doncs les decisions que vam prendre en aquell moment no es van entendre per la ciutadania, però fixi's que nosaltres a l'abril vam treure 57 diputats i després quan ens vam presentar ara al novembre teníem el mateix equip i el mateix programa, però vam treure 10 diputats. Per què? Perquè hi ha hagut un canvi al mig de l'escenari i segurament doncs, no el vam saber interpretar bé, no el vam explicar bé, no es va entendre bé, l'electorat es va confondre, jo sincerament no sé...
O no ho van gestionar bé.
Bé, però sí que és cert, no? Vostè em deia, ho tenien a tocar l'abril.
La governabilitat
d'Espanya. Doncs no, la veritat és que no ho teníem a tocar, perquè jo vull explicar que el senyor Sánchez mai va voler pactar amb Ciutadans. Nosaltres vam anar a diverses reunions amb el senyor Sánchez, a més li portàvem doncs, pactes d'estat que nosaltres creiem que eren importants, com per exemple el pacte per l'educació, i Sánchez en tot moment ens va dir que ell estava negociant amb Podemos, que ell tenia socis prioritaris, si feia servir aquesta paraula, i que no tenia res a negociar amb nosaltres, i ens va tancar la porta fins a 3 ocasions. Per tant, el senyor Sánchez no tenia cap intenció de governar amb nosaltres, i crec que s'ha demostrat ara. Vull dir, el senyor Sánchez quan pot triar, no tria els constitucionalistes, tria a nacionalistes i populistes. I la prova evident de tot això és el que ha passat en aquesta setmana. Nosaltres, insisteixo, vam posar damunt de la taula una alternativa, una via més estable, la via dels 221 escons, que hagués garantitzat que aquest govern no depengués de nacionalistes i populistes en aquest cas, o nacionalistes separatistes també, però no va voler ni tan sols doncs, explorar aquesta via. Ella tenia molt clar que formaria govern amb el senyor Iglesias i, a més, que estava disposat a qualsevol cosa, a pagar qualsevol preu per mantenir la seva cadira. I el preu doncs, han estat aquests acords vergonyosos, insisteixo, parlem molt del d'Esquerra Republicana, però és que a mi el Partit Nacionalista Basc em fa molta por, perquè què vol dir adaptar les estructures de l'Estat a les identitats territorials? Què són les identitats territorials? Vull dir, de què estem parlant? Per què en aquest acord amb el Partit Nacionalista Basc es negocien i es decideixen coses que afecten a Navarra? Què vol dir això? Vull dir, ara Navarra, que pertany també al País Basc, demà què veurem? Esquerra Republicana decidint coses de València? No? Perquè els països catalans, segons el separatisme, doncs abarquen fins a València. Què veurem? Esquerra Republicana, el senyor Rufián, negociant coses per la franja? Vull dir, és que això és molt greu el que ha passat aquí. Potser ens quedem sempre amb Esquerra Republicana, que és una mica més escandalós, però és que el que diuen aquell acord amb el Partit Nacionalista Basc és molt greu. I per tant, insisteixo, el senyor Sánchez tenia molt clar en qui volia formar govern i li ben asseguro que no érem nosaltres.
Volia governar com fos, no?
Volia governar com fos i ho hem vist. A correcuita, corrents la investidura, però ara sembla que la formació de govern pot esperar i jo crec que ell el que volia doncs, era assegurar-se...
Demà diumenge, diuen que...
Ell volia assegurar-se la seva cadira i com que ara ja la té, ja està content.
Molt bé, Leandro.
Vostè diu que es van presentar el mateix equip a les eleccions del març que a les del novembre amb un resultat diferent i que això va ser perquè s'havia mogut una sèrie de coses i que vosaltres no us havíeu mogut del centre. Però sí que és veritat que entre les coses que havien passat també hi havia un degoteig de desencontres, de marxa de persones rellevants del partit, no? Toni Roldán, Francesc de Carreras, el desencontre amb el Manuel Valls... La pregunta és, vostè seria partidària de, o no sé si ja ho han fet, no? De tornar a retrobar a aquestes persones que han deixat Ciudadanos?
Fixi's que aquestes persones, per exemple, doncs, que m'anomenava Toni Roldán, van ser molt crítiques quan Rivera parlava de la famosa banda, no? De la banda de Sánchez amb populistes i nacionalistes i no ho veien. Però és que el temps ens ha donat la raó. Malauradament el temps ens ha donat la raó i tenim a la famosa banda doncs al Consell de Ministres i per tant crec que aquestes persones doncs, ha demostrat o el temps ha demostrat que el que nosaltres vam preveure en aquell moment doncs potser el senyor Rivera es va equivocar en el moment però no amb l'estratègia que tenia Sánchez al cap que no era un altre que formar govern amb el senyor Iglesias i amb la resta de partits o recolzant-se amb la resta de partits independentistes. No sé què ha de passar amb aquestes persones sí, o no, jo crec que això no és una decisió que hagi de prendre jo, com vostè sabe, nosaltres ara tenim una gestora amb marxa, perquè doncs anirem a una assemblea al març, una assemblea a la qual doncs serà la militància i els afiliats els que decideixin doncs cap a on ha de tirar el projecte de Ciutadans, i en tot cas jo crec que els hi correspon a ells doncs estar oberts o no a aquesta gent, no? Jo insisteixo que potser el temps ens ha donat la raó, que això no consola gaire, perquè doncs el mal, entre cometes, ja està fet, però que sí que és veritat que ens reconforta en algun sentit de dir, doncs no ens vam equivocar tant. Insisteixo que per això jo deia que potser és que no ho vam saber explicar bé o no vam tenir credibilitat en aquell moment, doncs perquè Sánchez s'ha passat tota la campanya dient una cosa que s'ha demostrat que era mentida, no? I nosaltres doncs vam tenir en aquell moment aquesta visió de veure per on anirien les coses
i no va ser així.
Però bueno, veurem què passa a partir d'ara.
Valero.
Sí, a mi també aquesta investidura ha estat notícia, perquè el diputat de Teruel Existe, sí, va rebre pressions, sí, no? Missatges, i van fer algunes pintades. Jo crec que Ciutadans té un màster, no? Té un doctorat en pressions, fins i tot.
Doncs sí, malauradament.
Tinc entès que vostè personalment ha patit aquestes pressions quan treballava a la Diputació de Tarragona, fins al punt de que vostè va participar en la famosa Via Catalana del 2013, cosa que li han retret, no? Voldria vostè explicar en primera persona i com a partit també què és això de rebre pressions i com es respira l'ambient dels constitucionalistes aquí a Catalunya, en primera persona, sisplau.
Sí, sí, sí. Jo, primer, si em permeteu, jo vull condemnar, evidentment, doncs aquest assetjament que ha patit el diputat del senyor Guitarte. Nosaltres no compartim el que ha fet, però evidentment això no justifica doncs que pugui rebre aquest tipus de coaccions o d'assenyalaments, que, com vostè bé deia, malauradament nosaltres aquí a Catalunya doncs en som experts i la patim i la vivim cada dia, i ja no només nosaltres com a càrrecs electes, que potser un pot pensar que, bueno, que estem una mica acostumats, sinó és que moltíssims catalans constitucionalistes, simplement pel fet doncs de significar-se i de dir, escolti, miri, jo no vull deixar de formar part de la resta d'Espanya, perquè a mi jo em sento català però també em sento espanyol i em sento orgullós de ser-ho, doncs pateixen aquest senyalament i pateixen aquest assetjament per part dels partits independentistes. Ja veiem com dia sí i dia també doncs ens aixequem amb les seus dels partits, doncs ens han tirat pedres, insults a les xarxes socials, i com deia vostè, que jo ho he explicat ja en alguna vegada, doncs hi ha sectors, com per exemple és l'administració pública, on els treballadors pateixen molt més, on els catalans pateixen molt més, perquè l'ambient que es respira allà doncs és asfixiant. Quan un va a una conselleria i la troba tota plena de llaços, doncs a veure qui és el guapo, si em permeten l'expressió, de no sortir a fer el minut de silenci quan el convoquen, perquè aleshores doncs ja estàs allà, ja et posen la creu i ja estàs assenyalat, i segurament doncs això pot tenir una sèrie de represàlies. Nosaltres hem estat molt crítics quan han fet això per part dels partits independentistes, sobretot amb els funcionaris, que crec que són els que més pateixen, entre d'altres sectors, i perquè hem considerat que els han posat entre l'espasa i la paret, que han rebut pressions que cap persona hauria de rebre. I jo quan ho dic doncs ho sento especialment, perquè jo ho he viscut en primera persona. Jo treballava a l'administració pública a Tarragona, i la veritat és que jo recordo que es va convocar una manifestació al 2012 multitudinària, a la que no vaig assistir, i doncs van venir les preguntes, i per què no vas estar, i per què no hi eres, i per què no surts, i tu per què no defenses, i és que passa que no te sents catalana, fins i tot qüestionant, no?, el propi sentiment de pertinença. Escolti, jo sóc catalana, no m'agradaria ser de cap altre lloc, però és que també em sento espanyola i no vull deixar de formar part, ni tampoc vull jo em sento orgullosa de les meves arrels. Jo tinc família astúria, tinc família a Andalusia, i estic molt contenta, i crec que això doncs enriqueix encara més a la persona. Però hi ha un sector de l'independentisme que està més radicalitzat, i això no ho entenc, i com que no ho entenc doncs pensa que pot coaccionar, que pot assenyalar, fins que tu doncs calles i no dius absolutament res. I jo això ho vaig viure, em vaig veure al final doncs amb aquesta manifestació del 2013, si no recordo malament, de la Via Catalana, i per mi va suposar un abans i un després. Per mi va suposar el veure'm allà en contra de les meves creences i de la meva voluntat, doncs el pensar que no callaria mai més, que no callaria mai més, que defensaria allò que jo crec que no és una altra cosa que la pluralitat i que la diversitat i la igualtat i la llibertat. I segurament, doncs, si no hagués viscut aquell episodi, doncs avui no estaria en política. De fet, després d'allò va ser quan em vaig decidir afiliar a Ciutadans. Per mi en aquell moment, i ara també, és l'únic partit, doncs, que representava i que donava veu a allò que jo sentia. Crec que quan sortia el senyor Rivera, jo me'n recordo que per mi era com, bueno, deia, hi ha més gent que està passant això que jo estic passant, hi ha més gent que pensa com jo, no estic sola. I vaig decidir afiliar-me i al final una cosa em va portar a l'altra, però potser fins i tot he d'estar agraïda a veure, doncs, a viscut aquell episodi, però sobretot insisteixo, a mi el que em preocupa és que això a dia d'avui continua passant, que nosaltres a vegades posem una carpa al carrer i se t'acosta algú i et diu amb fluixet, jo us voto però és que no ho puc dir. A mi em sembla molt trist com hem perdut la llibertat aquí a Catalunya, una cosa que mai ens haurien hagut d'aprendre, però l'hem perduda, i per això és tan important que la defensem, sobretot en aquells llocs on l'independentisme, doncs, s'ha fet més fort. Jo vull recordar com ens critiquen a vegades quan anem a Vic o quan anem a Mer. No, és que hem d'anar encara més allà, perquè allà tenim gent constitucionalista que ho està passant molt malament i que necessita que algú el representi, necessita que algú, doncs, els hi doni veu, que és el que fem des de Ciutadans.
Es va sentir coaccionada, doncs, aquells dies per anar a la manifestació, doncs, no? Vull dir, si no hi anaves, perdia el lloc de feina.
Com tanta altra gent que quan fan el minut de silenci i no baixa, doncs segurament algú li ve a reclamar que per què no ha anat. Jo crec que això forma part del pensament propi de cadascú i que ningú t'ha d'anar allà a demanar si vas a un minut de silenci, si vas a una manifestació.
Però pots perdre el lloc de feina, no?
Exacte, pots perdre el lloc de feina, i això està passant. I vull recordar, doncs, casos que hem vist dins, per exemple, dels Mossos d'Esquadra o dins de l'escola, amb professors, per exemple, que es van negar al famós 1 d'octubre, el dia del referèndum il·legal, a donar les claus de l'escola. Doncs es presentin hagut represàlies, vull dir, això està passant aquí a Catalunya i això és molt greu. No pot ser que algú t'assenyali per les teves idees, no pot ser que et declarin persona non grata, no pot ser que baixis al cotxe i te l'hagin ratllat, com ens ha passat. Li ha passat a afiliats de Ciutadans simplement pel fet de Ciutadans, simplement per defensar les seves idees. Però on hem anat a parar? Que fins i tot s'està justificant la violència, que insisteixo que hi ha una agressió a un regidor de Ciutadans, i no només ningú la condemna, sinó que és que a més l'alcalde treu pit. Escolti, però això què és? Doncs això s'està vivint aquí a Catalunya. Hi ha una ruptura de la societat i una crisi de convivència que mai abans havíem vist i que està promocionada i promoguda pels partits independentistes.
Molt bé, i escolti, pensant ja una mica en futur, anem a un panorama d'eleccions catalanes ben aviat o què? Després de tot el que estem parlant...
Jo és el que deia abans, sí. que al final...
La veu vostè, es parlava que a finals del mes de març o així, no?
Semblava que sí, avui jo escoltava que potser...
Abans de Setmana Santa, no?
Abans de Setmana Santa sembla ser que sí. Això és una facultat doncs que no ens correspon a nosaltres com a líders de l'oposició, però jo insisteixo que nosaltres estem preparats, que jo ja fa temps que li demano al senyor Torra que plegui, perquè ha demostrat la seva incapacitat per gestionar el govern de la Generalitat, perquè no impulsa lleis. Tenim un Parlament que no legisla, doncs és que és un Parlament que no funciona. I per tant nosaltres tenim moltes propostes per Catalunya, que tenim moltes ganes de tirar endavant, tenim solucions, doncs, per aquests indicadors socials que parlàvem abans tan alarmants, com per exemple les llistes d'espera, que hem insistit en una llei per reorganitzar el sistema sanitari, que no ens costaria ni un euro, que simplement és voluntat política. És a dir, si en un hospital per fer-te una radiografia tardes 30 dies i en un altre hospital tardes 90, estic convençuda que si parles amb els pacients i els que de l'hospital de 90 els hi dius que es desplacin, doncs, quatre pobles, ho faran, perquè al final la gent el que vol, doncs, és fer-se la seva prova, viure amb tranquil·litat. Exacte. I nosaltres això ho hem presentat en diverses ocasions, com aquesta llei en tenim d'altres, i no les podem tirar endavant perquè hi ha un bloqueig per part dels partits independentistes que només volen parlar d'una cosa, del procés i res més.
Bueno, portem així molts anys,
Vostès han estat especialment crítics amb la gestió del president del Parlament. tiraran endavant els recursos contra la gestió de Torrent? Creu que hauria d'acabar també inhabilitat políticament?
Veurem què passa. Ahir mateix nosaltres explicàvem doncs una decisió de l'oficina antifrau. Nosaltres, com vostès bé saben, doncs van sortir unes informacions que apuntaven al síndic de Greuges que es podia haver beneficiat doncs a la trama corrupta del 3%. Nosaltres ho vam posar en coneixement de l'oficina antifrau. Oficina antifrau demana permís per investigar el president del Parlament i el senyor Torrent els hi diu que no. Això ni ens ho ha traslladat ni als membres de la mesa ni a la resta de membres del Parlament, ni sabem en què s'ha fonamentat per no investigar aquest cas, insisteixo, on hi ha indicis claríssims, perquè hi ha una fotografia i tot, doncs d'aquesta corrupció possible del senyor Ribó. Escolti, el senyor Torrent és el president del Parlament, però això no li dona facultats per fer el que vulgui. Vull dir, ell té com a mandat defensar els interessos del Parlament de Catalunya, que és una de les institucions doncs més importants a Catalunya, però ell doncs està aprofitant-se del seu càrrec doncs per aplicar el reglament com li ve bé a l'independentisme, per donar privilegis els seus. Al final s'està comportant una mica com la senyora Forcadell, i ja sabem tots com va acabar, no? La senyora Forcadell, no. És que jo no sé què és el que pretén el senyor Torrent. Vull recordar que el Tribunal Constitucional ja ha advertit en diverses ocasions a la mesa del Parlament, però en concret amb ell, i li ha dit: escolti, això que vostè està fent està al marge de la legalitat, i que sàpiga que pot incórrer en possibles delictes.
Sempre estan al marge, ara l'acaben de trepassar.
Creu que és decisió seva o pressions de Torra i Junts per Catalunya?
Bueno, jo l'embolic que tenen entre els partits independentistes, la veritat és que no vull entrar aquí, perquè sí que és veritat que m'imagino doncs que tenen una lluita ferotge entre ells, perquè al final estan ocupant el mateix espai polític, i segurament doncs aquestes lluites internes deuen ser que no me les vull ni imaginar. Però al final insisteixo que ell és el president del Parlament, que ell té un deure com a president del Parlament, que no és un altre que respectar a tots els diputats de la cambra, que treballar doncs perquè allò funcioni de la manera correcta, perquè s'apliqui el reglament, perquè es respecti l'Estatut d'Autonomia, perquè es respecti la Constitució i les resolucions del Tribunal Constitucional, i no ho està fent, no perquè ho digui jo, sinó perquè ho diu el Tribunal Constitucional. I veurem a veure què passa si al final doncs amb una d'aquestes es passen de frenada i després hi ha conseqüències. I la pròpia senyora Forcadell feia unes setmanes reconeixia que potser no havien tingut l'empatia suficient amb els constitucionalistes. Doncs escolti, que parli amb el senyor Torrent, perquè sembla que el senyor Torrent encara no ha obert els ulls i no veu que això que està fent doncs és utilitzar el Parlament com si ell fos l'amo i senyor i no tingués cap deure de responsabilitat com a president.
En fi, 2 anys de reflexió dins d'una persona a vegades fan cura d'humilitat i fan reflexionar. Molt bé, Lorena Roldán, portaveu de Ciutadans al Parlament, moltíssimes gràcies per estar aquest dissabte amb nosaltres, moltíssima sort, i seguirem en contacte, aviam què passa en la política catalana i espanyola, que crec que queda molt per veure.
Sí, estem entretinguts. Moltíssimes molt gràcies i un plaer.
Molt bé, gràcies també a Leandro Lamor, la Ivanguera, al Juan Carlos Valero. Tornem dissabte que ve, com sempre, al programa Converses, cadena COPE Catalunya Andorra, des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
Adéu.
Bona tarda.